començam ara la tertúlia de Ciutadans, donam la benvinguda a Antoni, Toni Ferragut, Pep Lluís, Catllo, Miquel, com estàu tots tres?
Hola.
Bé?
Bé, sí?
I de benvinguts per parlar d'un quant temes d'actualitat. Si voleu, podíem començar parlant sobre un quants temes o qüestions que afecten o que han afectat Pollença. El primer que tenc apuntat és un titular del diari d'avui. Pollença compra el 21,5% de les places de lloguer turístic venudes a Mallorca. 21,5%. Què vols per això, el percentatge?
Home, és un percentatge prou significatiu de així tot encara sembla ser les dades que van publicar, sembla que ahir encara hi ha un percentatge important de places d'un número que s'havien assignat que no estan demanades, no estan demanades. Vull dir, però que Pollença tingui un 21%, evidentment és un percentatge prou important, i aquí demostra, vull dir, amb això demostra, i pensem que Pollença Poble no està inclòs. Imagina't que si Pollença Poble hi ha estat inclòs, aquest percentatge igual es dispara. I això per què passa? Evidentment perquè hi ha demanda per part d'altres operadors o d'altres intermediaris en què això sigui. Doncs també és important que aquest tipus de turisme se va implantant per tot, inclús en pobles de Duplà i tal, també hi ha una certa demanda. Això té una altra implicació, i és que evidentment això encareix el preu de lloguers, de la gent que han de residir o que residim aquí, i per tant, i com també hem dit altres vegades, això hauria d'anar acompanyat d'una política de vivenda importantíssima. I pensem que fa molt de temps, que per part de l'administració o de les administracions, amb aquest aspecte s'ha fet molt poc.
Estic totalment d'acord. O sigui, jo crec que, bueno, jo crec que aquest tant per cent fa molts d'anys, jo crec que era superior, jo crec que va ser una cosa que no crec que sorgeixi aquí, però aquí sí que realment nosaltres vam ser amb aquest aspecte pioners. La part positiva, home, tens un turista de qualitat, tens un turista molt proper i per tant és un turista que deixa més diners que altres ofertes turístiques. La part que diu, la part dolenta és la part, evidentment, que tanquereix els serveis i tanquereix la vivenda. I el que ell diu, que és ben cert, i ja ho hem tratat altres vegades, que la política de vivenda de vivenda no vacacional, sinó de vivenda protegida, és nula, nula. Completament. Aquí hi ha molts altres pobles, no? Però aquí des de luego nula, nula. I jo crec que el que estem destapant moltes vegades que hi ha una crítica contra les vivendes vacacionals o una crítica davant d'aquest tipus de turisme, i aquesta crítica el que s'hauria de traslladar als aeropolítics que han consentit no fer una política de vivenda protegida, no? Així de clar.
I això té una repercussió, a més, és que ara s'estan començant a arrendar no pisos, sinó habitacions. I ja és una espècie de no són habitacles normals, sinó que són els habitacles normals dividits i no sé si està molt regulat, poc regulat, no sé com està, però és una tendència perquè, clar, la gent que ve per fer feina, per poder trobar una cosa mínimament digna, no pot passar de 400 euros i 400 euros li dona dret a això. Una habitació i poc més. I això sí que és una forma de pensar si volem que aquesta gent visqui d'aquesta manera, si hauríem de fer alguna, s'hauria de fer algun esforç de dotar d'habitacles a preu més assequibles i implicar també la gent que els hi dona feina a aquesta gent. Que tampoc no hauria de ser una cosa que només hauria d'estar a mà de la lliure oferta. Si vostè vol tenir gent que faci feina a casa seva, hi haurà de posar qualsevol cosa, no?
Són més complexa.
Ja ho sé, ja, però...
De tot més, jo també vull afegir una altra reflexió amb aquest aspecte, i és no només les conseqüències a nivell econòmic o a nivell social que això implica, de que la gent no pugui tenir accés a una vivenda ni siquiera ni llogant ni comprant, perquè també els preus s'estan disparant, i per tant això és una reflexió important, perquè què passarà d'aquí X temps i no molt llarg temps.
Mira a Eivissa.
Però inclús per una altra cosa, que també a nivell social també és important. O sigui, ara, veiem la plaça, fa 15 dies estava deserta.
Feia.
Ara està...
Bull.
Vull dir, no, i, deserta,
i
quan
queda...
dir... I per tant, si l'altre dia era un bar de la Pobla i l'amo del bar m'ha dit, es deia, xerraron de Pollença, no sé què, tal qual, diu, vosaltres a Pollença, en un restauradors o en un propietaris, els interessa el turista, a nosaltres aquí ens interessen el poblers, i vosaltres també, lògicament, diu, però ens interessa la gent d'aquí, el turista també és benvingut, però per nosaltres és prioritari la gent d'aquí. I aquí ho estan fent de l'enrevés.
Aquí
lo interessant és el turista i després venim nosaltres. I això té conseqüències, vull dir...
Un preus, per exemple, de restauració estan molt més pujats aquí que, per exemple, a la Bobla.
Per exemple, però perquè aquest senyor de, a mi m'interessa que venguin molt de... I, evidentment, generalitzava en pobles, però quan de pobles es referia...
La gent d'aquí, sí.
A la gent d'aquí. Perquè a vegades és
com la pescadilla, te posen uns lloguers més alts, tu has de pujar preus, aquell vol que tu tens un negoci i guanyes molt de bé, te torna a pujar preus i seguim amb un escalada.
Sí, és un bucle,
no?
Que és un bucle, difícil de...
És difícil de...
Però, clar, tot això també...
Però és veritat que està enfocat més...
Clar, veiem aquí molt de negocis que tanquen en Sivent. Ja, jo crec que a la Pobla no hi ha cap negoci que en Sivent tanqui.
Molt pocs, molt pocs.
No se me n'ocor...
Molt pocs. Molt pots.
Per tant, això també a nivell de poble, vull dir, de consciència de poble, vull dir, això també desapareix.
A mi, jo me'n recordo, em va sorprendre molt, hi havia la gent rica que sabria fer algunes cases per la font, per l'horta de Pollença, no? Però hi va un que hi havia una casa relativament petita, ajut de vora el camí, que deia posar un nom extraordinari, es diu Can Pequeño. I Can Pequeño vaig a sentir dir, jo devia ser un al·lot més jove, de que uns anglesos havien fet un contracte amb el propietari de Can Pequeño, que no volia vendre, i que li restauraven una mica la casa i feien una piscina, i era un contracte per 10 anys, i durant 10 anys cobrava una renta baixeta, però li vin arreglar la casa. Jo ho vaig trobar com un fet extraordinari. Ara no sorprendria ningú, això.
No.
I un home ja també tenia la seva cosa. Vos hi fixa mai?
Sí, ara Can Pequeño.
I us ho diu Can Pequeño?
Sí.
M'han canviat de nom. I vaig trobar... Dic, això és el que jo tinc de més record de casa vacacional adaptada a la necessitat d'una gent. Però a més era, pareixia un negoci redó, t'arreglava la casa, una casa bé, te la feien nova i te feien una piscina, i en 10 anys la recuperaves per poder fer la cosa.
Però aquest turisme bàsicament va començar així, vull dir, hi havia gent que va començar, però hi va gent que va contractar, va llogar amb intermediaris, no diran turoperadors, amb intermediaris, i li llogaven, i per tant li van fer la reforma de la casa,
això
va començar per allí, però després se va generalitzar, però en aquell moment inclús això en principi no és rentable, és més rentable en tot cas fer, i no ho sé, si has de fer una casa per arrendar, sí. No sé com
hauríem
està.
Hauríem de veure un ombres, però jo sí, dubtaria de que sortís.
Sí, sí, però jo
crec que... El patrimoni és un patrimoni que te queda, tal, per el teu fill, no sé, però si ho penses com a negoci...
Ah, és un negoci foradat.
És un negoci foradat. Això ha de clar. Ara, ja que ho tens, que és el que jo a vegades he sentit...
No són la majoria dels casos.
Hi trem un benefici perfecte, m'ha parit correcte. Però si tu has d'invertir per treure un negoci, no, no, jo crec que no dona. Mm-hmm. Si has d'invertir tot, si has d'invertir o tens una finca, has d'invertir en casa, sempre que tinguis permís, però bueno, invertir en casa, sí, piscina i tot això, i en les condicions ara, perquè antes era la casa i diríem, el turista venia en les condicions que hi havia, bé, volien una piscina. Però ara hi ha aire condicionat,
ja
això, això una sèrie de comunitats, comoditats que, evidentment, t'enquereixen la bastreta de dos.
Sí, però això també té un altre de sones, de gent que potser està reformant una casa o fent amb permís i tal, que igual la disfruta 6 mesos, mig any, l'altre mig any li lloga, i per tant, el lloga treu d'aquí i li ajuda a pagar...
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Perquè cadascú s'ha d'esqual amb aquest aspecte. Però jo insisteix que les dues reflexions que he fet del tema de pèrdua d'identitat, per dir-ho de qualsevol manera...
Que te preocupa,
I no me preocupa, i crec que...
Perquè necessita, ja ho han dit altres vegades...
Necessito un debat, jo no sé, no només per part de l'administració, sinó jo crec que un debat social important, veurem cap on volem anar...
Mm-hmm. I doncs, Antoni fa uns segons deia que contrasta la plaça de fa unes setmanes a l'actual perquè ja està ben plena i això m'adu a un altre dels temes que us volia plantejar avui i és aquesta decisió de l'àrea de medi ambient de marcar i delimitar en ratxes diríem de pintura les zones d'ocupació a les terrasses de bars i restaurants. No sé si ja heu vist llocs on estigui pintat o no. En tot cas, voldria demanar si vos pareix un bon sistema o una bona iniciativa per tal de controlar tot aquest tema de l'ocupació a la via pública.
A mi m'ha semblat necessari i m'ha semblat discret. No és cridaner i no delimita tot l'espai, a més delimita els angles. Uh-huh. Que te permeten delimitar l'espai. Uh-huh. Ja que han de tenir taules, ara, això aniria millor si, a més d'això, hi és qualcú que els ha fet posar línies si surten, uh-huh. Perquè aquí és una història que ja és bastant empipadora, però el Port de Pollença no hi ha manera de passar entre les taules i els bars o els restaurants perquè te bloquegen totalment el pas amb lletrerets, amb... O sigui, tu t'has de tirar a l'altre costat del passeig perquè, i l'estiu, que fa un bon sol, no pots anar per l'ombra, mm-hmm. perquè tot tenen bloquejat. Mm-hmm. I tu dius, per favor, ja estaria bé que els hi fes això, però que els ho fessin complir l'espai.
La normativa.
I que te deixessin un espai entre la part de terrassa i la part de casa, no? Mm-hmm.
Jo amb aquest punt
falta el nostre...
no ho he vist, tampoc no sé quin impacte he vist. El que tu m'has mostrat que eren les ucelos que havien posat,
sí,
per pintar, no puc
la
criticar si és vistós o no és vistós, però avui en dia no fa falta pintar en terra. Mm-hmm. En dos làsers saps exactament un metre quadrat que hi ha. Per tant, vens un de matí, pintes, vens un d'aquest vespre, claves i saps exactament els metres que s'utilitzen. Sempre hi haurà la picaresca i, per tant, hi ha d'haver... Ara, hi ha una persona que encarregada de o vespres anar a comprovar si això no se fa o no se fa, pues no ho sé. S'hauria de fer? Tampoc no ho sé. Jo crec que sí.
Home, si no importa els opòsits.
Però això, jo penso que no és necessari pintar una ratxa. I tu ja saps el que te toca i amb ja t'he dit, en dos punteros làsers pots saber exactament les mides i no crec que faci falta.
Però això vol dir que la gent que hi fa feina també té làsers per saber on ha de posar les tires.
Sí.
I llavors, si els se'n surten, els hi ha d'anar a dir, escolti, vostè està fora de retxa.
Sí, sí.
En canvi, si està pintat, dic, perdoni.
No, no, però vull dir, és que en tot cas, qui controlarà? Jo estic no he vist cap, no, cap pintada i per tant...
Sí, està ben fet,
no? No, no, vull dir, jo he vist, bueno, però sí que he vist una foto, ja m'han enviat un dia per WhatsApp i no, de discret, res. Vull dir, i a més pintat damunt pedres, vull dir...
Oh, les pedres!
No són intocables, però... Antes hi havia un claus, perquè el que no faràs tu és, si veus que, si passes per un carrer o, i veus que la taula passa la línia pintada, aquest se passa, però res més, aquí que veràs, hi ha una altra gent que sí que és l'encarregada de fer això, i per tant aquesta altra gent, el que diu en Pell Lluís, amb un làser, sabria si aquesta cadira està de fora o està de dins. I per tant, i estèticament, no hi hauria ni un angle, ni dos, ni una retxa. Vull dir, per tant, i és que ara en aquests moments, hi havia un temps, hi havia claus que marcaven, que delimitaven en terra, que eren totalment discrets. També era una agressió a la pedra, en tot cas, però vull dir que eren més discrets.
Quantes aneu a veure, ho veureu que no hi ha tant de temes?
Bueno, jo xerro de tecnologia, perquè jo no he dit si és discret o no és discret, no m'hi ficaré. Però en tecnologia no necessites fer aquests. Ara, si posaran les retxes i no hi ha ningú que els faci complir...
Però és un tema, vull dir, que anem allà davant. A mi m'apareix bé que tothom guanyi un màxim dos vés que pugui guanyar i tal, igual, però vull dir, per tant, també aquí... L'Ajuntament té la responsabilitat de si un té una superfície de X metres que es compleixi aquesta superfície i no mig metre o més. Vull dir, i té armes per fer-ho. Vull dir, bueno, vostè infringeix, bueno, automàticament demà no té permís. Vull dir, fer no sé què, o de tal almenys, o l'any que ve, escolta, quan ja estàs sancionat, no sé què, no sé quantos, l'any que ve no tens...
O paies més,
vull dir, no sé, mil coses.
De totes formes, hi ha un malestar que sempre va sorgint d'Impollença, de la invasió de la plaça per Ubars, i que la gent diu, no hi podem anar com hi anàvem un temps. I se troben que allò és com un domini dels estrangers i ja no és el domini de pollencins. I jo no sé si traguessin més taules si hi hauria més pollencins o no.
No n'hi hauria, hi hauria més estrangers.
No, si traguessin més taules sí, hi hauria més pollencins perquè hi hauria menys estrangers, ho entens?
No, jo crec que no.
Tu creus que no? No.
Crec, però és una intuïció...
No, això és una cosa que tampoc no em preocupa. No.
A mi, i ho he dit aquí moltes vegades, m'encantava seure a la plaça quan només érem tal, però òbviament reconeix que la situació d'ara no és la mateixa dels anys 70. I que per tant...
I 90. Jo recordo a les dues de la matinada seure a plaça i seure a plaça. Però a les dues de la matinada avui seus a plaça i hi ha un pot de renova, un pot de música i també planteja problemes. Per tant, la societat ha canviat molt. Jo no sé si ho poden ser, aniríem a plaça a les dues a la fresca, però antes sorties a la fresca, està a la fresca. Tampoc en els anys 90 només hi havia 4 o 5 que tenien aire condicionat. Ara tothom té un aire condicionat. S'estima més estar fresqueta que seva que no a la plaça, el millor... Bueno, són coses, han canviat.
Sí.
Per sortir ja de Pollença, un darrer tema, després ja peguem una altra banda. Diumenge ja en vàrem parlar un dia, abans que es fes, hi va haver finalment aquesta consulta Monarquia o República. A Pollença, 428 participants, 97% que s'han decantat per a la República.
Pensat jo. Això ho ha patrocinat Obra Cultural Balear. No es va?
Sí, o l'Ateneu, no Pollença en concret, no sé si ha estat bueno, més l'Ateneu que l'Obra.
L'Obra Cultural Balear era amb essència una associació diria un sense ànim de lucre que el que feia era potenciar la llengua catalana. Jo crec que fiquet-se dins d'aquestes històries, s'obre. perquè si no s'està convertint, i darrerament jo veig que s'està convertint, en una associació molt política, i molt política cap a una banda més que de l'altra, no? I jo crec que la cultura ha de ser apolítica, com totalment, i no ho és, no ho és, no, però mai. Hauria de ser.
No ha estat mai.
No, però hauria de ser. Com a associació, el millor, com a cultura, com si tu fas una obra de teatre i la fas cap a una banda o cap a l'altra, tu ets lliure de fer-la, però una associació que ha de potenciar, per jo, ha de potenciar el català i l'ús del català, jo crec que no se pot ficar amb històries d'aquest tipus. I, bueno, la participació també t'ho diu un poquet, t'ho diu tot.
Jo a veure, antes de la setmana passada, quan em vas enxerrar, ja pràcticament adelantar-ho amb quin seria un resultat.
Aquesta vegada m'ha encertat, eh?
Això va quan jo no era, però en Joan Ramon i jo hi vam adelantar
resultats.
No, inclús ha sorprès a favor de la República més d'un percentatge bastant elevat que nosaltres havíem dit. Tot i així, m'ha cridat l'atenció, jo, però s'ha votat bastanta de gent. Vull dir, 400...
28.
Sí. 28, jo crec que, així com estava i tal qual, crec que hi ha bastanta gent que ha anat a votar. I si és el mateix de l'altre dia, bueno, estava claríssim que aquí només participaria una part de gent que l'altra es queda ja seva totalment al marge d'això.
I la pregunta és, i ara què?
I ara ja està. Bueno, però no, vaig llegir de refiló, no sé, de què... Un diari americà se n'ha fet ressò d'aquest...
Sí, el New York Times.
El New York Times.
Una importància, vull dir, ja,
brutal.
No sé, també un corresponsal del New York Times quina informació té. Però...
Bé, jo el darrer reportatge que vaig veure al New York Times de Pollença era a favor de les cases del camp. Diu, si podeu comprar una, no us espereu massa perquè és una delícia viure-hi. I encara pujaran de preu, això fa 3 anys. I va dedicar tota una pàgina, a més. A la serra, aquí, Pollença i part de la serra.
Sí.
Jo vaig quedar molt impressionat, vaig dir, ja ens han fotut.
Ja pujarà, ja pujarà tot.
Ja pujarà tot.
Sí, perquè el poder adquisitiu, no de tots els americans, però de molts americans...
I de l'actor de New York Times.
Van més passat de rosca.
I d'ara, si voleu, podíem sortir de Pollença, ja falten 8 minuts per les 8, així que canviem de qüestió. Volia parlar amb altres sobre l'eutanàsia, sobre aquest debat que s'ha reobert, diríem, després de que s'hagi detingut Ángel Hernández, un detingut la setmana passada per ajudar a morir a la seva dona. Aquesta persona exigeix que s'aprovi la llei per despenalitzar aquests casos, que han de recordar que pot comportar penes entre 2 i 10 anys de presó. Supos que pel mitjà vos heu fet ressò d'aquest cas i m'agradaria saber una mica què n'opinau.
Bueno, jo crec que s'ha de posar el debat damunt la taula, però ha de ser un debat molt serè, i perquè hi ha moltes implicacions, i implicacions també de qui ha de fer l'eutanàsia, com s'ha de produir, etcètera, etcètera, i és un debat que no serà fàcil, però jo crec que s'ha de posar com a mínim ja damunt la taula, no? Perquè les imatges que veu d'aquella persona és d'un sofriment. Quan veus les fotos de com era aquella persona i les fotos o les imatges d'aquella persona com sofria, eren tremendes. I si qualcú ha tingut a casa seva, qualque persona que hagi estat malalta i que no tingui, diríem, solució per l'edat o per una cosa d'aquestes, un sofriment tant és per la persona que ho pateix com la persona que el cuida. I per tant, ara, no deixa de tenir una part duríssima, perquè al final vols que deixi de patir, però al final saps que és la darrera vegada que el veuràs, i per tant, ha de ser un debat serè, i però s'ha de posar damunt la taula, jo crec que sí.
Jo crec que hi ha també tot un voltant d'hipocresia, perquè tothom més o menys en certs moments li ha arribat la cosa de que el metge ha vengut, li ha posat una injecció i la persona s'ha morta. definitivament, tranquil·la. I tu dius, bé, i això ja ho és l'eutanàsia. I per ventura és una pràctica mèdica ben assenyada, i un metge és una de les seves funcions que tenien des de l'antiguitat fins ara. Has ajudat a morir, no és just ajudar a viure. I si ho véssim des d'aquest punt de vista, no seria tan desaforat. El problema llavors és quan se mesclen qüestions ideològiques i religioses i coses d'aquestes, i també que es pot produir algun abús, això també ho crec. Però, en general, la cosa allà, hi ha una pràctica, I aquesta sí. Pràctica ens sembla a més molt benvinguda. I després no podem deixar de recordar aquella cosa terrible que va passar a Madrid, un metge de cures pal·liatives li varen fer passar un calvari horrorós. Però absolutament horrorós. Una sèrie de polítics, d'un partit polític determinat, que seria sospit, el que començaria també a posar oposició, a posar emperons, si ho traïm a discutir davant tothom. Però jo crec que és vera, que un cert moment no queda més remei que legislar sobre aquest assumpte.
Hi ha hagut un partit polític que ja ha fet qualque ets abrupte.
Sí,
a més comparteix totalment la Judit tant un com l'altre, sobretot el de Miquel. És una pràctica no generalitzada, però que sí que es dona no vull dir en freqüència, o que se dona, i que a més qui més qui menys de prop ha tocat aquest tema i sap perfectament que és el més digne per la persona. Però per tant, i tornant a tu, el que sigui s'imposa és un debat sossegat, vull dir, fora una campanya, això justament ha coincidit amb una campanya electoral. I aquests 15 dies, si mos queden, n'hi haurà de brou a favor i en contra. I us he sabut que serà més en contra, serà més cridaner l'estar en contra que està a favor. Doncs mira, és una vegada jo crec que sí que s'ha de provar, entre altres coses, perquè és una cosa que en tot cas no t'obliga, vull dir, és un acte voluntari, i que evidentment s'han de respectar la consciència d'un metge que no ho vulgui fer. Jo crec que s'ha de respectar també. I s'han d'evitar en el màxim, i això crec que també és difícil, que hi hagi abusos en aquest
sí,
sentit.
És un tema molt transversal, hi ha moltes coses, i jo crec que aquestes coses s'han de posar totes damunt la taula i s'han de fer un debat molt serè, però franc, amb aquest.
Sí.
Per exemple, aquesta persona en qüestió que m'ho han donat aquestes notícies, clar, és una persona que no està en aquell moment, està patint molt, però a lo millor aquell patiment, aquell sofriment de no poder respirar, de no poder treballar, etc, etc, que és un patiment continu, però no està a les portes de la mort com aquella persona que va a visitar un metge i sap que li queden 24 o 30 hores de sofriment i els vol pal·liar. Clar, aquí hi ha d'haver molt de punt de vista i s'ha de tocar el tema més.
És complex, però jo crec que en un final és aquest, vull dir, hi ha d'haver respecte per un possible
que
se negui i respecte a que no hi hagi abusos, i després és un acte voluntari, vull dir, per tant, la persona que digui endavant.
Correcte.
Voleu afegir alguna cosa més?
No.
S'han fet l'arbuí ja. I de res, moltes gràcies per haver vingut. Molt ben dimarts que ve.
D'acord.
Gràcies.
Adéu.
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 Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adé